Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja et parlo des de Lleida. Arrenquem avui, dilluns, la setmana amb força, després d'una matinada ben freda, amb temperatures que han glaçat a molts punts de les comarques de Lleida. Però avui, més enllà del fred, t'explico que hem de seguir posant l'accent en una altra lluita, la del Dia Mundial contra la Depressió. Un trastorn complex que influeix en l'estat d'ànim, el pensament, el comportament i la funció física. I es caracteritza per una profunda tristesa, per la pèrdua d'interès, canvis en les ganes de menjar i la son, fatiga, sentiments de culpa i dificultats per la concentració. Una realitat que afecta milers de persones i que sovint, com el gel, a primera hora, és invisible fins que hi topem de ple. A nivell mundial, segons la OMS, afecta a més de 300 milions de persones amb una prevalença superior en dones que en homes. Per tant, cal buscar ajuda professional i, sobretot, envoltar-se de persones que ens entenguin i que ens comprenguin. En fi, avui és el Dia Mundial, però la lluita ha de ser cada dia. A hores d'ara estem fregant els 4 graus positius. Els 4 graus positius. Però avui hem baixat, i tal com ja ens havien avançat, a una temperatura mínima de 3,8 graus negatius. 3,8 graus negatius. És la temperatura més baixa des del passat 1 de març del 2023. Ulla, o sigui, des de fa pràcticament 2 anys... que no hem baixat més enllà dels 4 graus sota zero. T'estic parlant de la plana de Lleida, evidentment. Temperatures mínimes, doncs mira, tenim una mica d'inversió tèrmica. Les coses com siguin. Ens hem quedat doncs, entre 3 i 4 graus sota zero a Lleida, a Alpicat, a la zona de, més, de Lleida, de la zona de Femosa, 6 sota zero, 7 sota zero a les Borges Blanques, a Tremp, 7,5 sota zero al Carràs, a Tàrrega s'han quedat a 4 sota 0, a Artesa de Segre 7,5 sota 0 també, a Balaguer, Mollerussa i a Guissona 5 sota 0, Solsona 5,5 sota 0, 6 graus sota 0 a Cervera i al Pont de Suert. Però el que són les coses, a Sort, la temperatura mínima ha estat de 4,7 graus positius. A Barruera, a la Vall de Boí, 6 graus positius de temperatura mínima. I en canvi, a la Seu d'Urgell, doncs sí, han tornat a baixar allí, 8 graus i mig sota 0, 8 sota 0 a Viella, 9 sota 0 a Arties o 11 graus sota 0 a la cota 2.500 de Baqueira. Per tant, aquelles glaçades que ens van dir que arribarien han arribat i seguiran aquests propers dies, almenys fins dijous. El que fem és no marxar tan lluny, però sí que busquem la previsió meteorològica per avui i per demà. Juan Carlos Piña, què tal? Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda, que és dilluns, jornada estable a la província de Lleida. Tenim un dia d'ambient assolellat i les temperatures diurnes pugen al Pirineu i baixen a la resta de la regió. Es preveuen màximes de 12 graus a la Seu d'Urgell, 7 a Lleida, 6 a Balaguer, 5 a Tàrrega i 4 a Viella i Mitjaran. Demà dimarts esperam cels poc nuvolats i les temperatures diurnes es mantindran amb poques variacions, encara que pujaran a la meitat nord. Podrem arribar a màximes de 15 graus a la Seu d'Urgell, 8 a Viella i Mitjaran, 6 a Lleida i Balaguer i 5 a Tàrrega. Per altra banda, s'esperen glaçades generalitzades, moderades a la depressió central i localment fortes al Pirineu. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Juan Carlos. Són les 12:24 minuts. T'explico un parell d'històries.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, la primera relacionada amb el fred. Un pot dir, home, però... Escolta, si no fa tan fred, doncs millor. Doncs no funciona així, això. És a dir, perquè l'ecosistema acabi funcionant, a l'hivern ha de fer fred i a l'estiu ha de fer calor. Ara, la quantitat de calor i de fred, doncs això sí que ja no, segurament no ens posarem d'acord. Per mi, ja fa molts anys, a Lleida ja hi farem... i feia massa calor l'estiu, però és que darrerament doncs això ha canviat. I fred, doncs home, aquí sí que Sí que és veritat que l'ecosistema el necessita el fred, les persones, doncs què vols que et digui, si no fa tan fred, doncs ja va bé. Però els fruiters de les comarques de Ponent estan acusant la falta d'hores de fred d'aquest hivern. I de fet, des de els pagesos i les pageses, doncs, escolta, estaven esperant aquesta davallada de temperatures perquè així es garanteix la correcta hibernació dels arbres. Aquesta època, de fet, és clau per garantir el repòs vegetatiu dels fruiters i permetre que després doncs floreixin i facin fruita a la primavera. En funció de l'espècie, això ja cada tipus, els arbres necessiten entre 900 i 1.100 hores de fred durant l'hivern, però ull, perquè hores d'ara encara els en falten ben bé la meitat. A veure si ara, amb aquests 3-4 dies, doncs la cosa comença a funcionar. Respecte a fa un any, el dèficit de fred supera el 20%, però és que l'any passat ja no va ser un any especialment fred. Per tant, si el fred no arriba, hi ha el risc que els arbres floreixin abans d'hora, com ja ha passat més d'una vegada, i possibles glaçades d'aquestes que arriben fora de temps, però una nit et pot glaçar, al març o així, doncs t'arrasin la collita. Mira, l'abril del 2022, sense anar més lluny, ja va passar això. Per tant, escolta, és que les coses s'han de fer amb ordre. A l'hivern que faci fred i a l'estiu que faci calor. Si pot ser que no faci tanta de calor. I el fred, doncs mira, el que necessitem, però amb ordre, que no n'hi ha. El que també tenim present, i no tant com fa anys, és el tema de la boira. El tema de la boira, doncs, també és un tema que ha anat disminuint amb el temps. La quantitat de dies de boira, o d'hores de boira, i boira baixa, ha anat baixant. Jo recordo de petit, i no perquè un ja tingui una edat, sinó perquè jo recordo de petit que havia setmanes seguides amb boira, dia i nit. En canvi, ara això ens costa de veure-ho. Bé, la boira, a part de ser un recurs literari interessant, a part de sentir com una mica d'identificació de ciutat, porta la boira també uns certs contratemps, i un d'ells és a la carretera. Ja fa uns anys que es van adonar que el tram d'autopista que passava per la zona de Lleida amb l'època de grans boires, doncs era un punt d'alta sinistralitat. Tots coneixem grans accidents que hi ha hagut en aquesta zona i d'aquests amb molts cotxes implicats, perquè a la que hi ha un accident al davant la gent no acaba de moderar excessivament la velocitat i després doncs et trobes allí l'accident i van picant un darrere l'altre. Amb tot aquest problema es va posar en marxa un sistema amb làsers i amb velocitat variable per millorar aquesta seguretat a la AP2. I s'ha activat unes quantes vegades. De fet, més d'un miler de vegades s'ha hagut d'activar i ha estat funcionant més de 400 hores el darrer any. Això són dades que ens facilita el Ministeri de Transports i que expliquen que aquest sistema, que és pioner, per cert, a l'Estat, va començar a funcionar a finals del 2023 en el tram entre Castelldans i les Borges Blanques, per reduir doncs aquesta sinistralitat. Només el 4% de les activacions han estat de nivell vermell, que implica reduir la velocitat màxima a 40 km per hora i tancar un dels dos carrils. Però de moment, el que sí que et puc explicar és que des de que s'ha implantat aquest sistema, tot i que és veritat que si ens fan baixar la velocitat a vegades ens queixem, no hi ha hagut cap víctima mortal ni cap accident greu ressenyable amb aquest tram. Per tant, escolta, que sí, que deu de funcionar millor del que creiem. Per tant, la boira, com sempre, com tot, les condicions climatològiques diferents, ull a la carretera, glaçades, hi ha gel negre d'aquest que es diu, que no es veu, les carreteres doncs estan degudament tractades, però per si de cas, molta cura quan surtis a la carretera. Vinga, fem una pausa. Estem a punt d'arribar a 12:45. D'aquí uns minuts parlarem d'esports a la radiografia, que fa 3 setmanes que no parlem d'esports, però abans ens visita un advocat.
COPE Lleida. Estàs informat.
Estos segundos que vienen a continuación Es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa. Con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y sin copagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Cope Lleida.
Vinga, que ens arriben els consells legals. Ja fa uns quants dilluns que, escolta, entre festius, Nadals i d'altres històries, no rebem aquí als estudis el Josep Lluís Gómez, que és advocat. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon any.
I bon any, eh? Que sí, podríem dir allò, fa un any que no ens veiem. Home, no és un any, però sí que fa tres setmanes, ben com bones. El que diu, eh? que no teníem espai. Recordeu que el Josep Lluís Gómez el trobes a Q2 Consultors, que estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona, a Lleida, del passeig de Ronda número 57, i que el podeu contactar doncs, al telèfon 973-28-28-18, 973-28-28-18, a internet q2consultors.com. Josep Lluís, escolta, suposo que com tothom, ni que sigui de manera personal, tots ens hem fet aquestes, bueno, aquestes promeses o aquestes fites de començament d'any, de vinga, va, aquest any vaig a intentar fer, bueno, cadascú s'ho sap. Però a nivell de l'espai, de Q2 Consultors i de l'assessorament legal, anem a fer una mica de recull doncs, del que ha passat i del que passarà, o del que creiem que pot passar. O del que ja se sap que passarà, vaja, perquè no tot se sap, no tot se sap, afortunadament, però sí hi ha coses que sabem que passaran aquest 2025.
Bueno, pràcticament van tancar l'any, la penúltima setmana parlant de la loteria, que era un clàssic, i ara també anem a fer un altre clàssic, que és allò de què han parlat l'any 24 i de què suposem que parlarem l'any 25. I la veritat és que la cosa és relativament senzilla, perquè si mirem les enquestes de la preocupació dels espanyols i dels catalans, les preocupacions sempre són, si fan les mateixes. Sí. Economia, l'atur, la vivenda,
sí,
la,
sí,
la seguretat, i bueno, al marge de que ens hagin de vindre durant tot aquest any que ve, noves lleis, canvis legals, molts d'ells pues, imposats per la normativa europea que estan a punt de caure, bueno, hi ha algunes qüestions que són necessàries, no? Suposo que pues, temes penals com el càstig més elevat als multireincidents, que és una preocupació en alguns llocs i tal. Bueno, aquí els temes són els clàssics. La preocupació per la vivenda, el tema dels arrendaments serà una constant. Tota la normativa relativa als preus del lloguer, si es poden topar, si no es poden topar, les mesures de foment de la construcció, tot el tema penal i civil de l'ocupació, Després, un segon clàssic serà el tema dels bancs. Hi ha un autèntic col·lapse dels jutjats, que és un crònic arreu, motivat per aquesta raó. No s'han acabat ni d'un bon tros totes les clàusules bancàries, sobretot actualment el tema de les despeses, que són qüestions menors quantitativament, però que la gent li pregunta. Li preocupa. Ara, tot just la setmana passada, van tindre una nova sentència del TJUE de l'IRPH, que per alguns, és curiós, no? Per alguns la conclusió de la sentència és que no ha canviat res. I per alguns que està obrint una nova caja de Pandora i que això pues, suposarà novetats. O sigui, que jo crec que cal...
L'IRPH, aquest que parles, és el que havia unes hipoteques que es basaven en... Bueno, en aquest índex.
En aquest índex.
En lloc havia, de l'Euríbor, no?
Hi havia l'Euríbor, que diguem seria el més clàssic, i després hi havia l'IRPH, que s'ha qüestionat moltes vegades la seva legalitat, i ara sembla que hi ha l'enèsima sentència amb el sentit de que hi ha una petita escletxa. De totes maneres, com que la sentència és de la setmana passada, jo crec que cal deixar-la reposar una mica per a veure quin d'això és. Perquè, ja dic, hi ha opinions completament contràries i, de totes maneres, durant aquest mes de gener, el proper programa o l'altre, doncs, també en parlarem. Parlarem, jo crec, que el que és el concepte de préstecs responsables, parlarem, sens dubte, de tots els fraus bancaris. Els fraus bancaris, avui en dia, cada vegada... Ara tornàvem a parlar, després de la Black Friday d'aquest Nadal, dels fraus bancaris que cada vegada substitueixen els fraus d'abans, sí. Val? O sigui, la primer índex de delinqüència són els furts, el segon ja són els fraus bancaris.
Clar, és que a més ara ja s'extenen a tot l'any. O sigui, és veritat que en èpoques de Nadal i del Black Friday, com que hi ha més compra, doncs bueno, s'intenta fer més. Però, clar, és que tots portem un mòbil connectat a la butxaca, tots, perquè ens han obligat, tenim accés a internet, perdó, a internet, a la banca online, a la nostra banca, a través de les aplicacions, i a partir d'aquí, doncs, n'hi ha que volen guanyar molts diners sense treballar. Llavors...
Ja tenim, tots tenim distraccions, tots tenim un excés de confiança, hi ha força gent gran que també està més desprotegida. Parlem dels crèdits ICO, segurament, per tot el que això està arribant després del post-Covid. Segurament seguirem parlant de revolvings. L'economia, la crisi...
Jo pensava per això del revolving, pensava que ja sabia... erradicat, per entendre'ns, però segueix havent entitats financeres que ofereixen o entitats paral·leles als bancs tradicionals que segueixen oferint aquestes targes de crèdit de diners a l'instant, però que després se fa una bola allí que és impossible de tornar.
A veure, és que els revolving són perfectament legals. El tema és quin tipus d'interès m'imposen. Avui en dia les entitats que es dediquen a això ja tenen molt més de cura. Bàsicament estem parlant del revolving antigues, que encara queden algunes, i després estem parlant de a veure on se fixa el topall d'aquestes interessos, perquè actualment segueixen molt alt i sembla que és irracionalment alt. Parlem de qüestions relacionades amb crisis econòmiques, seguirem parlant dels temes molt preocupants de la segona oportunitat, que això hi ha una demanda constant. Parlem de la protecció sempre de consumidors usuaris, cada vegada es tendeix a més protecció. Parlarem de qüestions tradicionals referent a la família, a successions, a comunitats de propietaris. Pensem aquests darrers dies en manifestacions que hi ha hagut a determinades, sobretot zones de muntanya, d'intentar prohibir l'alquiler vacacional perquè hi hagi més vivenda per la gent autòctona d'allí. En moments puntuals, a l'estiu, les vacances, doncs parlem de temes de viatges, de cancel·lacions, de retrasos, d'indemnitzacions.
No, sí, hi ha temes que són cíclics. No canviem les persones tant com pensem.
Pensem en les novetats que estem a punt d'arribar, perquè és una constant, és que és el nostre dia a dia. Parlem de patinets un altre cop, no sé quan, però parlem segur, de patinets. Aleshores, n'han parlat i en parlarem. Per tant, jo crec que hi ha coses que evolucionen, que no s'acaben de solucionar, i segurament d'altres temes que aniran sorgint a mesura que vagi passant l'any.
Clar. A tot això ja sabeu que podeu o trucar directament a Q2 Consultors, 973-28-28-18, demanar pel Josep Lluís Gómez i, escolta, si teniu algun tema a proposar, podeu parlar amb ell i el tractarem aquí a la ràdio, o ens podeu enviar un missatge de text al 664-526-180, 664-526-180, un missatge de WhatsApp. Escolta, mira, jo em trobo en aquesta situació, no cal que digueu noms ni cognoms, tracteu d'aquest tema, és que n'hi ha molts de temes, i com més propers els fem a vosaltres que ens escolteu, doncs molt millor. Un altre dels temes que parlarem l'any vinent, cap al desembre, és del de la loteria de Nadal, sí, aquest evidentment l'haurem de tornar a parlar. Que és extensible a totes les loteries de tot l'any, però sembla que la reina segueix sent la loteria de Nadal. Molt bé, doncs aquest és el 2025 que ens espera i el que sorgeixi, perquè no tot està controlat, Josep Lluís?
De cap manera.
Sempre, cada any, hi ha alguna sorpresa, alguna cosa nova, alguna sentència europea, alguna cosa que canvia, que no estava previst i que comença a trastocar a les històries. Per tant, estarem atents a tot això també. Acudos Consultes els trobeu a internet, acudosconsultes.com, i des d'allí teniu totes les maneres de posar-vos en contacte amb ells. Josep Lluís Gómez, advocat, com sempre, un plaer, gràcies, i escolta, comencem el 2025, encara que avui és dia 13 ja, però comencem aquest 2025 amb ganes de rebre aquests consells cada dilluns. Gràcies.
Molt bon dia, Ricard, i molt bon dia a tothom.
Y os digo una cosa, ayer empecé a pensar en dedicarme a eso y la verdad, empezó siendo así, como algo pequeño, pero oye, que he estado pensándolo y que lo mismo me lanzo, que las cosas empiezan así, que parecen que no, pero que al final se convierten en algo muy, muy gordo.
Con 20.000 euros al mes durante 30 años, hasta tus sueños más pequeños pueden hacerse grandes. Eurodreams, sé quién quieras ser. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Pensava que viatgem cap a la una de la tarda, ho fem amb la radiografia, que curiosament han anat així els festius. Fa tres setmanes que no estàvem tenint tertúlia d'esports i, bueno, en segons quines competicions les coses han canviat una mica o hi ha hagut novetats. Et faig una repassada ràpida de resultats, de marcadors d'aquest cap de setmana i després entrem ja, doncs, a buscar les valoracions dels principals equips lleidatans. Aquest cap de setmana hi ha hagut hoquei femení, el Vilassana ha perdut a casa davant del Telecable. Amb hoquei masculí, doncs, hem tingut dos derrotes, el Lleida llista la seva visita a l'Alcoi, 5-2, i l'Alpicat ha caigut per la mínima la seva visita al Club Esportiu Noia Freixenet, 1-0. Pel que fa a bàsquet femení, derrota també a casa del Cedis La Seu, 76-79, davant de l'Espar Gran Canària. En bàsquet masculí, ACB, nova derrota del Força Lleida. En aquest cas, davant del UCAM Múrcia, 88-81. 7 punts, però que tornen a evidenciar que el darrer quart o els darrers minuts o no els sabem portar o ens... Bueno, no sé, ara en parlarem, però és una cosa que està passant als darrers partits. Futbol femení, victòria de l'AM femení 3-1 a casa davant del Balears. L'AM femení que segueix amb posicions de fase d'ascens a primera divisió. Amb l'Horitzó també, amb partit de Copa davant del Futbol Club Barcelona, el de veritat, en el que militen, doncs, les dues darreres futbolistes que han guanyat la pilota d'or, on hi ha les jugadores més valuoses del món. Sí, sí, que em sembla que al final aquest partit sí que es jugarà al Camp d'Esports. Doncs l'AM femení, que segueix sobrevivint, i esportivament, escolta, res a dir, dic sobrevivint des del punt de vista econòmic i d'infraestructures. En futbol masculí, empat del Lleida Esportiu, anava a dir, guanya un punt el Lleida Esportiu, crec que el Sergi Tor em dirà que n'han perdut dos aquest cap de setmana, davant del Ibiza Islas Pituïssas. Queda el Lleida a la cinquena posició, encara dins de les posicions que donen, bueno, que inclouen la fase d'ascens a Primera Federació, però cinquès, 29 punts, amb tres derrotes dels equips de davant, i per tant era una ocasió interessant per acostar-se i molt al líder, que segueix sent el Sant Andreu amb 33 punts. I a Tercera Federació tenim, doncs, canvi de papers. De fet, l'Atlètic Lleida, que havia començat de manera regular, porta una revifada interessant als darrers partits, ahir 2-4 davant del Prat, i en canvi el Mollerussa va caure a la seva visita a Girona, 4-2, i això els deixa col·locats de la següent manera. L'Atlètic Lleida és cinquè, la darrera posició que dona accés a la fase d'ascens a segona federació i el Mollerussa baixa fins a la desena posició. Pel que fa a futbol sala, tenim victòria del futsal Lleida 6-4 davant del Natació Sabadell i amb vòlei, que han tornat a la competició aquest cap de setmana, victòria del Balàfia Vòlei 0-3 a la pista de Torredembarra. Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Escolta, ets del pare, bueno, ho ets evidentment perquè ho hem estat parlant avui. El Lleida no ha guanyat un punt, sinó que n'ha deixat escapar dos del camp d'esports aquest cap de setmana.
Sí, el Lleida en suma un, però va quedar l'amargor absoluta de l'empat, no? El 83 per part de l'Eivissa. Per què va empatar el Lleida? Doncs, bueno, al final vam empatar perquè vam regalar dos gols, no? L'Eivissa anteriorment ens havien regalat dos. Però per una vegada que ens regalen gols el rival sense haver jugat a res, trobes el màxim premi, doncs, que és el futbol, que és el gol, el Lleida no ho va saber aprofitar. I, a més, l'últim gol, que va fer especialment mal, va ser amb una jugada molt repetitiva al camp d'esports, que és un córner, primer pal i gol. Cosa que vam veure, per exemple, la passada temporada amb el Sant Andreu, similar, tot i que no era igual, amb el Badalona Futur, i ahir davant de l'Eivissa, no? I això sempre ens comporta els malsons que tenim.
En quin minut?
El 83.
És molt al final.
Exacte, el 83, una pèrdua de pilota al centre del camp absurda, un córner tonto i absurd que s'hagués pogut evitar, i gol, i 2-2, i perds dos punts. I què va fer Lleida malament? Doncs moltes coses. Algunes bé, sí, sí, sí. I ara parlem del partit d'ahir.
Lleida no va jugar bé.
No. No va jugar bé perquè, per mi, l'Eivissa va jugar molt bé. I l'Eivissa ens va saber pressionar molt bé. I ens va desconnectar el centre del camp. Hi ha un petit detall. A vegades jo me fixo en els detalls, potser és bo o no, que als 7 segons, als 7, no minuts, als 7 segons, ho dic pel públic que va al camp d'esports, curiosament va ser una cosa també curiosa. Lleida va atacar la primera part a gol nord. Van fer dos gols al gol nord, sempre la llegenda, no?, de la porteria, però la sacada inicial la fa l'Eivissa, no la va fer el Lleida. Això vol dir que van guanyar el sorteig. Perquè, o van renunciar a sacar. És a dir, és una cosa curiosa, pensar que sacaríem nosaltres, no? El que guanya el sorteig escolleix primer la porteria, no?, i després l'altre fa la sacada inicial, no? I la sacada inicial la fa l'Eivissa, i als 7 segons, als 7, l'Eivissa fa una jugada estudiada molt bona, és a dir, atrau uns dos jugadors, la envia ràpidament cap a la banda esquerra del seu atac, dreta nostra, l'interior de l'Eivissa fa un control molt bo, amb carrera deixa clavat a Òscar Rubio, que està bé, està, clar, en carrera i estàs aturat, guanya línia de fons i la seva centrada la treu com pot a la frontal de la petita Pedro Solves. Però van demostrar en 7 segons que l'Eivissa venia a guanyar, que l'Eivissa venia ben estructurat, i que l'Eivissa anava a per totes. I ens va començar a pressionar molt i molt bé amb pressió al centre del camp. Ara es diu la pressió alta, és una tonteria, és pressionar a camp contrari. Bloque alto i bloque bajo, això és una tonteria.
És igual, que li hem de posar nom a tots.
Sí, però és que el bloque bajo és d'estar als 11 del teu propi camp, com s'ha fet tota la vida. Bueno, aleshores, ens va venir a buscar i nosaltres no trobàvem la manera de sortir-ne. No la trobàvem, no connectàvem. I la vam trobar al minut 25 amb una pilota llarga d'Iñaki, el porter, cap a Naranjo, emulant els temps de Pau Torres i Mata, a 80 metres, perquè no podíem superar la pressió de l'Eivissa, perquè la perdíem en dues vegades, la perdíem. I així vam trobar el primer gol, que és el màxim, començar marcant. A vegades hem tingut vendavals de futbol durant 20 minuts i no han fet cap gol. I hem rematat 5 vegades, sí, sí, i 6 corners. Sí.
Falta de gol.
I pam, sí. La primera vegada que ens atencem a l'àrea, 1-0. Però de porter a davanter. Dos tocs. Fantàstic. I regalem l'empat amb un fora de banda que el defensem pèssimament malament. Però de ja regalem l'empat i ens trobem el segon gol, que és un fora de banda per l'Eivissa al minut 50, que el lateral de l'Eivissa únicament l'havien d'enviar en vertical, i s'acabava la primera part i l'envia en horitzontal. I el jugador de Lleida li pren la pilota i marca el 2-1, en un segon. I l'àrbitre ja no va dir ni que, o sigui, hi hagués la sacada de gol.
Els gols que coneixem com a psicològics. Clar, pel moment en el
i,
que passa.
Per mi, el Lleida la segona part va jugar millor, va jugar més ordenat. Estàvem amb el control del partit, però no podíem, en aquest cas, marcar el tercer. No vam trobar. Tampoc ens creàvem perill quan el Crickbe estava replegat, no hi havia armes, estaven ben col·locats. I hi va haver una jugada per la banda dreta molt perillosa de l'Eivissa, perquè juguem a vegades massa descoordinats amb Rubio, que a vegades juga de davanter centre, anant guanyant, no cal experiments, i gairebé ens empaten. I hi havia aquella sensació al camp, dels antics de tant temps, que si no marcàvem el tercer...
Bueno, jo...
Sí, que si no marcàvem el tercer,
Sergi, saps que fa ens empataria.
Exacte. Un córner absurd, pam, 2-2 amb una jugada que l'han vist tantes i tantes vegades en contra, i això provoca, evidentment, una frustració lògica. El problema sí. que té el Lleida ja detectat. No sabem guanyar partits igualats. De les 7 victòries que tenim, sol, amb 18 partits, sol han guanyat 2 partits 1-0, que va ser al camp de l'Elx Ilicitano 0-1, i a casa 1-0 davant del Cornellà, tercera jornada, i gràcies a Iñaki. Tota la resta de partits hem hagut de guanyar marcant 3 gols o 0-2 al camp del Sant Andreu. Home, hem tingut 4 partits, 4, que ens hem avançat al marcador. Un al camp del València-Mestalla i 3 a casa. Davant de Torrent, davant de l'Eivissa i l'altre quart, que també ens van empatar, perquè passa el mateix del... Ah, no, perdó, l'altre també era fora, al camp del Terrassa. 4 partits que ens han avançat al marcador, 2 fora, Terrassa i Mestalla, i a casa, Torrent i Eivissa, i no l'hem sabut tancar.
Aviam,
per això provoca... Ara estem bé, eh?
La part,
bo,
la part
no
positiva
perdem,
és sumar...
Correcte.
Ni que sigui
i
poc,
que estem a 4 punts.
Sí que és veritat que era propici, perquè 3 dels 4 que tenim a damunt havien perdut, sí. Però així tot estem a 4 punts del líder,
correcte.
Sant Andreu, 33 punts, l'Espanyol ve segon amb 32, l'Atlético Baleares, tercer, amb 30, l'Europa també amb 30, quart, i cinquè és el Lleida amb 29.
Ara, I Sabadell amb 29.
El Sabadell amb 29.
Que ha fet fora l'entrenador.
Terrassa amb 28.
No, està tot igualat.
28, està
I
tot
amb 26,
molt igualat.
I València Mestalla, que guanya, estarà a dalt. Estan tots a dalt. Per això dic
per
que
tant,
hem de respectar
tracta,
també.
Es tracta
sí, sí.
d'anar sumant, evidentment, eh? Però si podem arroplegar una ratxa aquella de 2, 3, 4
no.
partits seguits guanyant...
No, et fiques a dalt, campió.
Agafes un...
No, primer.
Sí, sí, agafes
primer.
Un
Perquè
un
ahir no va guanyar, el que vas dir, va perdre el Balears, va perdre el Sant Andreu, va perdre el Sabadell.
Però van perdre amb rivals directes, eh?
No, el Torrent, el Sabadell davant del Torrent,
bueno,
que anaven
sí,
cué, 0-1.
El Sabadell sí.
Sí.
Sí, sí,
i l'Espanyol se col·loca segon perquè guanya el camp del Sant Andreu,
ja,
i els va guanyar nosaltres.
Sí, sí.
Si l'Espanyol estava quan va amb nosaltres per baixar, i no ha guanyat 3 de seguits.
En fi...
Però m'he de mirar nosaltres, eh?
Que sí, evidentment. Sí, sí. Aquí la gràcia és guanyar i ja està.
No, però sobretot la ment és això.
Dissabte, 6 de la tarda, Atlético Baleares... Lleida Esportiu, dissabte 6 de la tarda. Optimista?
Sí,
vale.
Però tan complicat és Baleares...
Té 30 punts.
Ja,
eh?
Però tan complicat és Baleares com Cornellà, com serà el camp del Torrent, com
dic...
serà Mallorca B.
Igual que
ara... És que no hi ha diferència de tantes jugadors.
Sí,
ho dic perquè ahir Quadri no va jugar, d'inici.
Ah?
Sí que ens van empatar amb Quadri al camp, per tant, pots dir, home, veus, Quadri al camp va venir el córner, però en Quadri el partit va canviar i el van controlar millor. Per què? Perquè té 4 targetes grogues. No ha de jugar i ahir potser en Quadri al camp perdem 1-2 i veu la cinquena. És cert. Però sempre hem de jugar els millors que tinguis. El partit present. El futur, amb aquesta categoria, tot és complicat.
Bueno, però igual que diem, ara parlarem del bàsquet, és un rival directe, per tant...
Tots són directes, Ricard.
No, tots no.
Sí.
Són els de dalt, els directes.
Bueno, és que no sé on acabarem, eh?
Bueno, home, acabarem a dalt.
Ja,
està
ja,
clar.
Ja, val.
Per tant, és un rival directe, per entendre'ns. Bàsquet, anem a parlar de bàsquet.
Sí.
Aviam... Ja sabeu que jo estic fent
ahir
els partits...
Ahir no vam veure el partit, eh?
Jo estic fent els partits per tiempo de juego, però... fa 2 setmanes el Sergi Tor em va substituir al partit del Girona.
Correcte.
Que crec que va ser el partit en el que es va fer, bueno, es va fer sold out, vull dir que es van vendre totes les entrades i que va deixar unes quantes reflexions alguna esportiva i d'altra extraesportiva que potser ens hem de començar a fer. Però és igual, va ser derrota i era un rival directe, per això anava, dic rival directe perquè és de la meitat o del terç baix de la classificació, de fet anava últim el Girona, però va tornar a guanyar i ha tornat a guanyar i per tant el tenim ben amunt. I el Força Lleida ha tornat a perdre aquest cap de setmana. Respecte al partit del Girona, opinions que m'han compartit persones que conec que sí que van anar al partit, igual que van anar al Sergi, jo no hi vaig anar, però al final llegeixes xarxes, em van dir persones que són de futbol, però que, bueno, ja, amb aquest auge del bàsquet, han anat al Barris Nord un parell de vegades aquest any, i de les 2 o 3 vegades que han anat, una ha sigut davant del Girona, i em van dir, Ricard, vaig flipar, mai m'hagués imaginat aquest ambient al Barris Nord, però de manera negativa, m'ho van dir.
Sí.
Molta mala educació, molta crispació, massa insult, massa protesta a la mínima, i a vegades gent que potser no hi va habitualment i no sap el que fa, i com que tothom crida, crido igual, o insulto igual, o històries. Allò que dèiem abans, que només passava el futbol i que, per desgràcia, s'està exportant a la resta d'esports. I això jo crec que n'hem de prendre nota. La gent que no es pugui controlar, sisplau, us podeu abstenir d'anar a veure un partit de bàsquet, de futbol, el que sigui. Jo sé que al final tots som lliures per fer tot el que vulguem, però o sigui, la llibertat no és això. És a dir, si tu no et pots controlar, no hi vagis, sisplau, perquè fem el ridícul. El senyor que va saltar la pista, el senyor que salta la pista i quasi li posa el dit a la cara a l'àrbitre recriminant-li no sé què... ja m'explicaràs. Gerard Encuentra no és que ajudi massa amb les seves reaccions, tampoc. No sé, jo quan vaig al Barris Nord i si m'enduc els meus fills és perquè veguin un equip, o sigui, veguin un partit de bàsquet competitiu, evidentment, si anem allí anem a guanyar i volem guanyar, això és lícit i això és sa. Ara, si d'aquí saltem a la... tota l'estona, la desqualificació, l'insult, l'estar ofesos, el saltar per tot, doncs què vols que et digui? Per mi, per tota la gràcia. Tu ho vas viure en directe.
Sí.
Quina sensació vas tenir?
No, a veure, jo sospito el que tu dius i sempre passa, no? O sigui, el camp d'esports, el Barres Nord, l'11 de setembre o qualsevol pavelló, no? Evidentment, l'ambient davant del Girona i sobretot de cara al partit que vindran ara davant del Gran Canària, no? Però al final ve de Gran Canària i, no, i se'n parla poc i també se n'ha de parlar d'aquest tema perquè evidentment, no sé, cada un ha de donar la seva opinió i perquè jo crec que també va tenir influència fins i tot amb el joc davant del Girona, que l'equip va sortir ple d'ansietat.
Bueno, els jugadors estaven al
ple d'ansietat i vam acabar perdent, no? Aviam, el pavelló estava espectacular, era impressionant, no? És a dir,
sí,
però,
sí, clar, sí.
A vegades, però a vegades també tanta espectacularitat te pot que superessis la línia, i estic d'acord amb tu. Quan hi ha alguna persona que veu que el supere, no sé si per,
sí, sí,
per l'emoció i comença a tenir actituds que no són gens educades, doncs que s'abstingui d'anar, no? És a dir, no passa absolutament res, la pots veure des del sofà de casa, no? Perquè jo crec que fins i tot és que ens perjudica a nosaltres.
Bueno,
ens perjudica a nosaltres.
Sí, sí, això, la CB és primera divisió, és a dir, al Lleida Esportiu li han posat multes i tancament d'estadi per coses
sí, no, no, més no, no, suaus, no, injustes, com el llançament d'objectes i evidentment, una persona que està a la fila zero, és que no pot envair la pista, va ser una invasió de pista amb una actitud agressiva.
Sí, sí,
és a dir, no sé. És que ens va quedar petrificat, no?
Sí, sí.
I això ho hem de millorar perquè ara ve el Gran Canària, un altre partit importantíssim diumenge, i s'ha de jugar pel joc, i hem d'estar amb l'equip, i hem d'animar, i ens hem d'oblidar dels àrbitres i de tot això, amb una rigorositat que a vegades es fa fins i tot despistar del que és el nostre objectiu, que és donar suport sempre a l'equip, quan jugui bé, quan jugui malament, quan fallen, quan recupera una pilota i som-hi, no? I amb l'equip, doncs, ahir a Múrcia, doncs, l'equip va sobrat d'una cosa que és molt bona. Va sobrat de caràcter. I això és boníssim. I va sobrat fins i tot de... Jo crec que està de valentia, no? Però després, curiosament, amb aquests finals ajustats, Déu-n'hi-do, és que...
Tenim unes
són moltes creus, no? Perquè ahir va ser el 10-0.
10-0,
és a dir, guanyem de 3.
El parcial va ser 10-0 al final i al final...
Sense Hansbrook, sense Brobley, amb únicament 4 minuts de Múric, amb Hamilton que va jugar 5 minuts però que no va anotar, és a dir, i estem allà amb 17 punts davant de Hurt i es vam tenir guanyant de 3 a falta de 2-17, no? I al final un parcial de 10-0, doncs es condueix amb una altra derrota, estem salvats, estem hores d'ara lluitant bé, competint, i ara doncs veiem davant del Gran Canària, doncs a per totes, evidentment no hem de descomptar ni cap victòria segons el rival, ni tampoc cap
derrota. No, no, evidentment. Escolta, res, amb 30 segons, que no t'ho he preguntat abans, el nou fitxatge del Lleida Esportiu, ha fitxat un davanter.
Sí, bueno, hi va debutar, Sergio Buenacasa, va debutar amb Michoreta.
El vas veure desubicat?
Sí, o... sí, el va veure una mica desubicat i llàstima perquè amb un bon control, però és un jugador molt interessant, no?
Tu també em vas parlar molt bé.
Sí, clar, va sorprendre, fitxar Buenacasa és sorprenent. Sí,
d'on ve aquest jugador?
Del Terrassa. No jugava aquesta part, però clar, el que va dir molt bé un periodista de Terrassa, l'any passat amb el Terrassa va explotar i va fer el millor de la seva carrera, o aquest any no l'han sabut aprofitar, però sigui pel sigui és un jugador molt interessant, no? Tant de bo que el que va fer la segona volta amb el Terrassa la pugui fer aquest any amb el Lleida.
Bueno.
Però això també serà feina de Marc García, de veure els rols.
Sí, correcte, correcte. Bé, mira, nosaltres fem la part còmoda, sempre ho dic. El dilluns
sí,
ens asseiem aquí.
Tot el que diem és molt fàcil.
Repassem els resultats i ja està. Els entrenadors sí. I els jugadors són els que estan allà lluitant i ja està. Per això insisteixo que com a públic hem de tenir un mínim d'educació, un mínim, és que no es demana
res més. A tot arreu, a tot arreu.
Sergi, una abraçada, bona setmana.
Gràcies, adéu-siau.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda amb esports, amb tota la vida. Un mínim d'educació jo crec que s'ha de tenir, eh? Això no té res a veure amb la llibertat o no. Va, que seguim explicant-te tot el que t'interessa ara des del migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz. Soc el Ricard Álvarez, com et deia, jo demà hi torno des de Lleida a les 12:20. Bon dilluns.